I ara sí, el nom d'uns i d'altres, dels membres de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla i també dels membres d'aquesta Comissió de Corpus recentment creada. Comissió de Festa Major i Santa Tecla, president Francesc Rossell. Vocals, Àlex Ferret, Joana Fort, Mònica Gallardo, Oriol Julià, Aroa Llorenç, Rafael Morillas, Xavier Nin i Francesc Núñez. Com a vocals de l'Ajuntament, Josep Maria Marfil i Edgar Montroig. Com els dèiem, substitueixen a Ramon Soler i a Josep Gràcia, alguns dels que s'incorporen a la Comissió de Festa Major. I pel que fa referència a la nova Comissió de Corpus, com a coordinadora, Montse Curtiada. Com a vocals, fa un moment a l'Eduard Tomàs Pare li deia en Ramon Soler, doncs com a vocal, l'Eduard Tomàs i Senaúja, representant de les Catifes de Flors, Josep Peguer i Pasqual, representant també de les Catifes de Flors, Sònia Sedó i Mosseguí, representant de les Catifes de Flors, com a representants dels expositors de clavells, Joan Comas, Rosa Andreu, noms que tots vostès ja coneixen d'habituals, tradicionals i constants, com molts altres també, Rosalia Casas, representant de Balcons i Façanes, Imma Rodríguez, representant de la Mostra de Bonsais, Antoni Marín de Bes, que havia estat en el seu dia president del Foment del Turisme, continuarà com a representant del Foment del Turisme i també hi continuarà Núria Carbonell, com a representants de l'Ajuntament, els mateixos que en la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, Edgar Montroig i Josep Maria Marfil. Aquests són, per tant, els membres de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla i els membres també de la Comissió de Corpus. I el debat va seguir per on, Joan?
Doncs el debat va seguir, o el ple, millor dit, va seguir per l'aprovació del conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma i l'Ajuntament de Sitges per dur a terme la intervenció arqueològica a la cova de Sant Llorenç. És un punt que ja havien estat en un altre ple, el que passa és que es va retirar a darrera hora finalment ahir sí que es va portar a votació aquesta col·laboració que, entre d'altres coses, permetrà una exposició, una conferència sobre la recerca que es faci en aquest indret i fins i tot es preveu en el proper mes de juliol una jornada de portes obertes a la mateixa cova dintre per poder conèixer aquesta exploració, aquesta excavació arqueològica on es poden trobar restes, em sembla que són del Neolític, ara no vull...
No ho recordem.
Albert,
no ho recordem en el sentit de... Perquè en vam parlar arran d'un article també de l'Avui, de doble pàgina, en què es comentava aquesta qüestió.
I aquí ja anirem al punt llarg de l'ordre del dia d'ahir. Es tractava de... primer es va aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sitges i l'Agrupació Esportiva de les Botigues de Sitges per la promoció de l'activitat física a la pista poliesportiva de les botigues, 20.000 euros d'aquest conveni, i a continuació, doncs, com dèiem, el punt llarg o el punt important del ple d'ahir, l'aprovació de l'expedient de contractació i del plec de clàusules administratives particulars reguladores que regiran l'adjudicació de la concessió de manial d'un terreny per la construcció d'un centre docent de grau superior en les arts escèniques. De fet, això és aquesta famosa Universitat de les Arts Escèniques apadrinada per Paul McCartney, que l'empresa Vast Management doncs està intentant tirar endavant. Segons es va explicar, el debat va ser molt llarg i en alguns moments espès. Intentarem destriar el que és transcendent d'aquest debat. Per una banda, l'empresa Vast Management, que tenia l'encàrrec de buscar una ubicació a Catalunya per a aquest centre d'arts escèniques, va mirar diverses localitzacions i una d'elles era Sitges i per tant doncs, es va posar en contacte amb l'Ajuntament de Sitges. Després d'una sèrie de gestions i després d'una sèrie de reunions, segons va explicar la regidora Carmen Prat, l'empresa doncs, mostra la seva intenció doncs, d'aprofundir en la proposta de Sitges. De fet, algunes localitats que no eren Sitges havien ofert diners i, en canvi, en el cas de Sitges, aquesta gent sembla que dona diners. Això és el que van explicar. Sembla que donen 5 milions d'euros o 5 milions i escaig d'euros per poder-se ubicar aquí. Què ha de fer l'Ajuntament? Doncs cedir el sòl, un sòl públic per fer aquest equipament. El fet de cedir un sòl públic per fer un equipament privat va motivar la queixa frontal en aquest cas de la regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya, Àngels Parés. Àngels Parés, que entén que a més no s'ha de promocionar universitats públiques privades, sinó ensenyament públic. Això va ser també en certa mesura contestat dient que no totes les universitats ni no tots els centres educatius són públics, sinó que hi ha centres educatius públics i privats. Per tant, aquest era un dels debats que es va establir. Un altre dels debats va ser quan Andreu Bosch, d'Acció per Sitges, va reclamar que hi hagués una participació gran de Sitges o dels sitgetans en la gestió d'aquest centre universitari. Aquí Gavi Serrano, que també va participar força d'aquest debat, ja ho sentiran, va respondre que de la mateixa manera que l'Ajuntament de Barcelona no condiciona la contractació de barcelonins a la Universitat de Barcelona, doncs l'Ajuntament de Sitges no té per què condicionar la gestió d'un centre que s'ubiqui a Sitges, més enllà de la possibilitat d'oferir beques o de facilitar a sitgetans doncs el poder-hi accedir en els seus estudis. Com dèiem, Àngels Parés no només es queixava d'això, sinó que també es queixava de l'absència en el plec de clàusules de documentació curricular sobre els estudis que s'oferien o que s'oferirien en aquesta universitat. La resposta per part de l'equip de govern va ser que això formaria part de la proposta que faria l'empresa, perquè de fet aquí el que es fa és oferir aquest sòl públic per instal·lar un centre universitari i qualsevol empresa que estigui interessada s'hi pot pot presentar les seves propostes, no necessàriament a Bass Management. D'entrada s'entén
que la circumstància ha portat aquesta situació, però el plec de clàusules obre les possibilitats
perquè
a qualsevol...
Perquè és un terreny públic, no es pot donar
un terreny públic a la directa amb el primer que estigui interessat en això.
Per tant, s'obre un concurs públic, aquí Lluís Mercè, doncs, quan ja portàvem una bona estona de donar-li voltes, ja ho sentiran també, va dir, bueno, volen dir les coses pel seu nom, aquí hi ha una gent que ha ofert una possibilitat i aleshores, doncs clar, se li ha fet un trajo a mida. Això és el que va dir Lluís Mercè. Evidentment, des de l'equip de govern no es va voler admetre aquesta possibilitat o d'una manera tan ferma, perquè de fet és un concurs públic, un concurs obert, i per tant, doncs, si hi hagués una altra empresa que millorés l'oferta de Bass Management, però clar, el plec de clàusules s'ajusta bastant a la proposta que ha fet a Bass Management, perquè de fet es fa a partir d'aquesta proposta inicial. Però clar, aquí doncs una miqueta parlàvem sobre el sexe dels àngels, quan en realitat...
Un cert eufemisme per vestir una circumstància que de fet és la que ha originat aquest concurs públic, que és l'oferta inicial de Bass Management a partir d'aquesta escola d'arts escèniques provinent de la Fundació de Paul McCartney.
I ens queda també l'opinió manifestada per el Partit Popular, Jorge Carretero, que entén, no està d'acord per diversos aspectes, diversos serrells d'aquest plec de clàusules, entre ells els beneficis que es puguin obtenir a partir d'aquests terrenys públics. Jorge Carretero diu, o entén que 5 milions d'euros per 50 anys, que és l'oferta, és poc, quan a Aiguadols es demanaven 17 milions d'euros per molts menys metres quadrats. Això va ser contestat més tard per Armand Paco, quan va dir que no es pot comparar sòl hoteler i sòl educatiu. La valoració és molt diferent en els dos casos. A més, també Jorge Carretero va reclamar que doncs, aquesta empresa, o que en el plec de clàusules s'hi afegís, que aquesta empresa oferís places a gent de Sitges o que se'ls obligués en certa mesura a la participació en activitats culturals en el municipi. Aquestes són, diguem, la part de l'oposició que es va mostrar més beligerant al projecte. En canvi, tant Jordi Mas de Convergència i Unió com Lluís Mercè de Nou Horitzó van donar el seu recolzament en el projecte. Lluís Mercè, a més, doncs va fer l'asseveració que, si bé no hi havia estat d'acord amb la gestió del terreny com s'havia fet, doncs la gestió del terreny considerava Lluís Mercè que ja estava feta, i encara que ell no hi estava d'acord de com s'havia portat a terme, ja estava feta, però en canvi el que en surt d'aquesta gestió del terreny sí que hi està d'acord, i per tant, en el seu cas, Nou Horitzó hi votaria a favor. Escoltem, per tant, ja diem, és un llarg debat, una hora i 20 minuts de debat, en alguns moments espès i embolicat, però hem intentat això, fer un petit resum perquè entenguin el que hi ha al darrere d'aquest procés, que l'únic que fa és obrir un concurs públic al qual una sèrie d'empreses, entre elles una que és la que està més interessada, segur, presentaran unes propostes i aleshores l'Ajuntament haurà de decidir l'adjudicació d'aquest terreny per un període de 50 anys, com la piscina, sí, perquè ens entenguem, sí, per instal·lar-hi un centre universitari en unes determinades circumstàncies que són les que marquen el plec de clàusules d'aquest punt.
D'acord. Comencem amb qui?
Doncs comencem, doncs, com sempre, amb el grup de més representació de l'oposició, que en aquest cas, per tant, Jordi Mas, de Convergència i Unió.
El grup municipal de Convergència i Unió dona un recolzament explícit a aquest projecte d'implantació d'una universitat de les arts escèniques al nostre municipi. Ja hem dit en alguna altra ocasió que considerem que la promoció de la cultura ha de ser un valor afegit a la nostra tasca de promoció econòmica. Per tant, en aquesta línia, el projecte d'instal·lar un equipament de dinamització de la vida cultural a nivell formatiu i a escala internacional ens sembla del tot estratègic pel nostre municipi. Per nosaltres, aquest projecte ha de ser un dels motors del nostre municipi en els propers anys. Un exemple de col·laboració público-privada que hauria d'arribar fins i tot a altres àmbits de la gestió municipal. No només serà positiu la presència d'alumnes i de professors de la universitat, es calcula, pel que ens han dit, que podran venir d'uns 2.000 a 3.000 alumnes, sinó també que reforçarà la imatge de marca de Sitges amb uns valors molt interessants pel nostre futur. Una formació cultural d'alt nivell, de caire internacional, dinàmica, innovadora, etc. Això, de fet, esperem que repercuteixi en atreure també un turisme de major poder adquisitiu, de més rendibilitat, etc. etc. Així doncs, com ja hem dit, reiterar el nostre suport, com ja hem fet explícit a diferents reunions que hem tingut amb el govern i amb els impulsors del projecte, a que això tiri endavant. I volem dir una cosa, això no ha de sortir bé, això ha de sortir molt bé, pensant, òbviament, en el benefici del nostre municipi, de Sitges. Malgrat tot, ens agradaria fer algunes consideracions menors que també volíem fer públiques i aquí farem una mica l'esment d'aquestes, no? Una és la necessitat que el projecte es vinculi directament amb l'entorn local. Hauria de ser un dels punts de la propera reunió, per exemple, del Consell de Cultura, per tal de planificar la integració del nou equipament i tot el que això representa amb l'entorn cultural local. No podem oblidar que del talent que hi ha a aquest municipi entorn d'aquest àmbit, de l'àmbit de les arts escèniques, per exemple, fa 30 anys de la creació de la Cubana, fruit, òbviament, de la iniciativa d'uns quants, però també del caldo de cultiu que representa la societat civil sitgetana. Iniciatives empresarials tan exitoses com aquesta demostren que a Sitges hi ha talent i tradició pròpies que han de saber-se agregar a projectes com el de la universitat del que ara estem parlant. La segona consideració la faríem sobre la denominació de la universitat. Ens agradaria que es digués Sitges Institute of Performing Arts, SIPA, fent un paral·lelisme amb el Liverpool Institute of Performing Arts. Si es volgués introduir la paraula Barcelona, com sembla que vol el projecte, no hauria d'anar en detriment de la potenciació de la nostra marca i el terme Sitges hauria de sortir d'alguna manera, pensem nosaltres, en el nom de la institució. Gràcies, senyor alcalde.
Moltes gràcies. Alguna paraula més? Senyor Carretero.
Gràcies, senyor alcalde. En el punto que debatimos en estos momentos, su equipo de gobierno nos presenta un pliego de cláusulas para la concesión de Manial. ¿Sí? No. Nos presenta un pliego de cláusulas para la concesión de Manial a 50 años de un terreno para la construcción de un centro docente de grado superior de artes escénicas. La opinión de este grupo municipal sobre la instalación de un equipamiento consistente en un centro universitario de Sitges, ya sea de artes escénicas o cualquiera otro tipo de centro universitario, es favorable. Realmente pensamos que sería un buen equipamiento. Ahora bien, también este grupo municipal es del parecer que cualquier proyecto de equipamiento tiene que estar bien equilibrado en cuanto al interés social y el interés económico, que se debe tener en cuenta cuando se pone a disposición de una empresa privada, como es el caso, un terreno público por un periodo tan largo, 50 años. Y es aquí donde no nos está convenciendo su forma de actuar del todo. Pues hay varios aspectos en este pliego de cláusulas que no compartimos. Por lo cual ya le anuncio que nuestro voto será el de la abstención. No por estar en contra del proyecto, sino porque no estamos de acuerdo con todas el pliego de cláusulas y, por tanto, queremos también reservarnos la posibilidad de introducir alguna alegación. No compartimos, por ejemplo, en el pliego de cláusulas que estime únicamente centros docentes de grado superior en las artes escénicas. De hecho, en el primer pliego que nos pasaron no era así. Luego lo modificaron, limitando la posibilidad de otras acciones y dirigiendo el concurso de una forma muy explícita que, como ya sabemos, es hacia una empresa determinada. No compartimos tampoco el valor del canon, que consideramos solo 5.379.000 euros por los 50 años, por 19.000 metros cuadrados, pagados anualmente. Inicialmente eran 107.594 euros al año, ahora con las esmeras que se han introducido hay 5 años de carencia y hasta el año 27 se va subiendo gradualmente. En el año 27 sería 106.000 y pico, y así luego hasta el final, sin considerar tampoco ni siquiera una actualización de IPC. Maticemos que aunque se trate de un centro docente de grado superior y un equipamiento cultural, no deja de ser una empresa y un negocio privado que además, también con las alegaciones que se han presentado, no solo va a ejercer la docencia, sino que va a dar unos servicios adicionales, o podrá dar si quiere unos servicios adicionales, puesto que en el pliego de cláusulas ahora modificado, en las últimas esmenas, se admiten servicios asistenciales que vayan en torno a lo que es el propio centro universitario. Tengamos en cuenta que van a tener unos beneficios gracias a unos terrenos públicos, unos beneficios que el ser también privado no sabemos tampoco cuánto va a ser, puesto que no está intervenido el precio de matrículas ni se hace ningún tipo de control. También nos gustaría recordar, a modo de ejemplo, que por el campo de fútbol de Aiguados, cuando salió a concurso, por los 50 años se pedía 17 millones de euros, pero bastantes menos metros cuadrados de superficie, eran la mitad aproximadamente. No tienen una cosa que ver con la otra, pero sí de pasar de tener 19.000 metros cuadrados por 5 millones a 9.000 por 17, la verdad es que la diferencia es muy, muy, muy grande. No compartimos tampoco que se contemplen fórmulas para cobrar el canon que no sean dinerarias, como por ejemplo la participación del Ayuntamiento de Sitges en la sociedad, que se resulta adjudicatario de la concesión, o mediante el mantenimiento de parte del dominio público o la participación de la sociedad en festivales o actos culturales de interés municipal, o con la reserva de plazas para estudiantes del municipio. Y me explico. Respecto a la participación en la sociedad, no creemos que el Ayuntamiento de Sitges tenga que arriesgar el dinero público en una empresa privada. Y verá muestra el caso de Sitges Reference, que ya veremos cuánto nos cuesta al final la broma. Miren, lo mejor a nuestro entender es cobrar el canon en efectivo y, en todo caso, estudiar el destino de estos ingresos al mantenimiento, a becas, atendiendo a las necesidades reales de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Habida cuenta, además, de la situación financiera en la que está este consistorio, no cabe duda que esta sería la posición más coherente y lógica: hacer una adecuada y eficiente gestión del patrimonio municipal, que es de todos, maximizando los posibles ingresos que el mismo nos pueda reportar. Nuestra sugerencia es que incorporen como mejoras del contrato el que la sociedad adjudicataria reserve plazas, asuma a alumnos de Sitges, asuma costes de mantenimiento, dé una participación de los beneficios, como hacen otras empresas del municipio, participen en la organización de festivales, actos culturales, etcétera, pero nunca como una forma de pagar el canon anual. También nos resulta curioso cómo ha ido cambiando las expectativas del tamaño del centro, ya que se aprobó una ocupación directa de más de 65.000 metros cuadrados y en el primer pliego se hablaba de 24.000 y finalmente se han quedado en 19.000. Señor alcalde, nos da la sensación que ustedes están bailando al son de la empresa que quiere adjudicarse esta concesión en detrimento de los intereses de Sitges. Le están haciendo un traje a medida y están más preocupados de hacerse la foto y darse publicidad por conseguir este proyecto que conseguir que realmente sea rentable y beneficioso para el pueblo de Sitges. Para nosotros su forma de actuar es electoralista. Este grupo municipal considera que no está siendo suficientemente rigurosos y que no están negociando correctamente los intereses de Sitges. Y el fruto de estas deficiencias es el PEC de cláusulas que hoy nos presenta para su aprobación inicial y que ha sido varias veces modificado. Por todo anterior, expuesto, nuestro voto será de abstención.
Gracias. Una otra palabra. Señor Mercè, sí, hecho
perdón. El nostre grup des del primer moment li va dir que li donaríem el recolzament en aquest tema i així ens ho farem. Ara trobem de que a faltar algun conveni més, perquè no solament la concessió de Manial ens és suficient, sinó voldríem pues, que, i posaré a tall d'exemple, pues, si hi ha pistes esportives, poder-les també que la gent de Sitges es pogués practicar, i una sèrie que no cal entrem ara aquí en aquests moments amb aquest debat, però sí que trobem a faltar que amb aquesta concessió podríem treure algunes coses més així menors. I estem molt contents en aquest sentit que no solament és de grau superior, sinó també és de grau de formació professional. Vale? Moltíssimes gràcies i esperem que això pugui arribar a bon port amb bé també pues, de tots Sitges i de l'activitat econòmica que tanta falta ens fa. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Mercè. Senyora Parés.
Primer de tot, expressar que Esquerra Republicana, com va fer ja amb la primera vegada que es va parlar d'aquest tema en el ple, votarà en contra. I justificaré els motius del vot d'Esquerra en contra. Primer de tot, motiu fefaent i claríssim és que fa mitja hora ens han donat uns punts que s'han modificat i que certament a mi m'hagués agradat llegir-me'ls perquè jo tenia ja una sèrie d'anotacions, d'incorreccions que hi havia dins del text. Com comprendrà, tinc lectura ràpida però no tant com per poder-me'ls llegir. De tota manera, amb les esmenes que s'han fet penso que no queda inclòs el punt segon del primer full perquè encara segueix dient les arts escèniques de la comunicació de l'audiovisual i a la cinematogràfica encara no hi consta. Per tant, si es vol fer bé, jo demanaria que també es revisés el 100%. Si s'escapen qui ha tingut temps de preparar-ho, com entendran vostès, nosaltres no tenim temps de fer-ne una bona lectura. Per tant, no és de rebut la mitja hora de convocatòria abans. No és de rebut. Segona cosa. Es fa una sessió per 50 anys d'un sòl, d'un terreny públic per a una universitat privada. Privada. Ni pública o privada, ni res de res. Universitat privada. No hem tingut la sort de tenir cap conversa privada el partit polític d'Esquerra Republicana ni amb aquesta societat ABAC Management ni amb l'equip de govern. Per tant, nosaltres partim de la lectura objectiva, transparent de la documentació. No hem tingut, per tant, i ho dic públicament, Esquerra Republicana parteix de la documentació. Per tant, no sabem si se li vol posar Sitges o Sitges, o si se li vol posar, no sabem absolutament res. Jo, que quedi ben clar. Perquè, a més, fem una reflexió pedagògica del que entenem, evidentment, del que ha de ser una transparència i una proposició pública. No entrarem al tema dels equipaments, a les obres, sinó que entrarem a l'aspecte pedagògic, acadèmic, del que es vol ensenyar allà. La documentació que se'ns passa no es diu absolutament res dels criteris curriculars. No es parla, no es diu absolutament res dels criteris curriculars. Quines seran les assignatures, els coneixements? Perquè, clar, parlar de les ciències, de les arts escèniques, de la cinematografia ara, dels audiovisuals, de la comunicació, és... i fins i tot del tema de postgrau, de postgraus, tots sabem que n'hi ha de moltes menes, dels cicles formatius, quin tipus de cicles formatius, quins graus professionals es podran fer. És a dir, tenim una oferta d'una societat privada que ve a representar una universitat anglesa del Regne Unit privada i que, a més, no se'ns diu quin és el disseny curricular. Jo penso que és prou important que hi hagi el disseny curricular i que s'expliquin quins seran els objectius per veure quins títols es poden homologar a les universitats de l'Estat espanyol i fins i tot el tema del Pla Bolonya. Seria interessant desplegar tot el coneixement que en aquests moments s'està treballant i quins serien les periodicitats a cada un dels ensenyaments que es faran en aquesta universitat. Però, a més, hi ha més coses. Hi ha més coses com, per exemple, seria el tema dels professionals. A mi hi ha coses que a la veritat em sobten i que sempre em remouen una mica la ventresca, perquè demanar anys, quants més anys tinguis de professionalitat no vol dir que siguis el millor professional del món. De vegades hi ha gent que s'encarca, jo recordo gent a la universitat que tenia papells grocs perquè tan bon punt havia acabat, no els havia remirat mai. Per tant, hi ha uns criteris de baremació, de puntuació, que penso que no s'està realment sabent què és el que s'està treballant en el sistema, en el concepte acadèmic, en el concepte, per tant, dels ensenyaments docents que es pensen o que es volen desenvolupar en aquesta universitat. No hi ha criteris objectius, no hi ha, per tant, en la baremació no s'estableixen uns criteris objectius i, a més, per exemple, donar punts, 4 punts a l'oferta que proposi els professionals amb més anys d'experiència en el seu camp professional, si no sabem quin és el camp professional, no sabem en què ens basaran, què vol dir arts escèniques, quins seran els continguts pedagògics, com podem donar els 4 punts. És a dir, abans, si haguéssim volgut que tirés endavant, perquè no ens feien una explicació dels continguts, repeteixo, si més no, Esquerra no ha rebut l'explicació de què és el que es pensa fer en aquesta universitat. Hi ha més coses, també. Es parla de beques relacionades amb el tema dels cànons, home, a veure, el cànon no es pot homologar amb les beques, o és que aquesta universitat serà tan milionària que arribarà a aquests 100.000, no sé quants, bueno, ara s'ha canviat, però aquesta quantitat de mils d'euros dels cànons, tants diners valdrà venir a aquesta universitat? Bueno, llavors ja em remenen, no la ventesca, no, el cor, l'ànima, de tenir un govern d'esquerres que té una universitat que valgui tants diners, que ofereixi unes beques pels sitgetans homologables al cànon que s'ha de pagar, perquè vol dir que serà astronòmic, el que valdrà. Realment, mirem-ho bé, i estem parlant de coneixements quan tenim unes universitats públiques que podrien, ja ho vaig dir l'altra vegada, podrien possiblement també desenvolupar, i estan desenvolupant, tot el camp de les arts, i es podria, per què no, oferir-ho, i es va dir que ja ho havíem mirat, però mai se'ns va explicar acuradament. I l'última cosa també torna a ser la qüestió econòmica. Cedim un terreny, allà s'estableixen uns cànons, però m'ha cridat molt l'atenció i m'agradaria que se m'expliqués. Quan es parla a la pàgina del document vell, jo parlo del document vell, de la pàgina 22, al punt 3, quan diu restablir l'equilibri econòmic de la concessió en els termes considerats per a la seva adjudicació. Això estaria dins les clàusula 40, obligacions a l'Ajuntament. És a dir, una de les obligacions de l'Ajuntament, ailàs, si és que no li surten els números, és restablir l'equilibri econòmic quan de la concessió en els termes considerats per a la seva adjudicació, tenint en compte l'interès general i l'interès del concessionari en els supòsits següents. És a dir, és una universitat privada, però si no li arriben els números, aleshores l'Ajuntament restablirà el seu equilibri econòmic. A veure, hi ha un punt que es parla del risc i de l'aventura, em penso. Per tant, ara no entenc aquest punt. Per tant, reafirmem, Esquerra Republicana votarà en contra, perquè a més, tot el plec de clàusules és un plec fet a mida, és un plec de clàusules acordat, i si no, doncs hi hauria molts més punts objectius, les professionalitats, etc. I jo demanaria realment, i hagués agraït, que ens haguéssim passat, sobretot el projecte educatiu, el projecte pedagògic, que és perquè el que se'ns ven és una universitat privada, però universitat. Per tant, que si la casa va cap aquí o cap allà, ja suposo que ja hi ha els tècnics d'urbanisme perquè es compleixin les normatives, però realment el que he notat a faltar és el principi pel qual es considera que és tan important que Sitges doncs, tingui un centre educatiu, docent, relacionat amb tot el camp de les arts, de la cinematografia, etc. Però realment no se'ns diu quins seran aquests ensenyaments, que és la mare de la criatura de qualsevol universitat. Quan es van fer les universitats més noves, la Pompeu Fabra, la Rovira i Virgili, van començar a fer les diferents facultats i van presentar les diversitats dels dissenys curriculars i llavors els estudiants podien triar. Però aquí no sabem què és el que s'ensenyarà. Per tant, esperarem a una millor informació per valorar de bell nou el vot d'Esquerra Republicana.
Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. Aquí la posició d'Acció per Sitges en aquesta ocasió canviarà. Com és sabut, Acció per Sitges s'ha posicionat en contra de la implantació d'aquesta universitat aquí a Sitges per unes raons que recordaré perquè s'entengui el sentit del canvi d'Acció per Sitges. Nosaltres el que posàvem de relleu a l'hora de parlar d'aquest tema en plens anteriors era l'excessiva ocupació de terrenys en la plana oest, que és exactament el pla parcial més important en desenvolupament urbanístic que hi ha a Sitges, i per tant una ocupació que se n'anava gairebé al 90% dels espais dedicats a equipaments en aquesta zona de Sitges comprometia greument el pla d'equipaments futur de Sitges. Aquesta vegada aquest plec que ens porten aquí, aquest dictamen, doncs es limita a ocupar de tots els terrenys una quantitat de 19.497, que equival aproximadament a un 30 i un 40% d'aquest espai. Per tant, passem de tenir a disposició de l'Ajuntament de Sitges un 10% a tenir ara amb aquest nou dictamen una ocupació, vaja, una disposició per part de l'Ajuntament de Sitges del 60 al 70%. Per tant, allò que dèiem de començar la casa per la teulada ja no es preocupa tant. La possible necessitat d'equipaments en aquesta zona doncs ja queda coberta amb aquest espai que queda a disposició de l'Ajuntament de Sitges. Per tant, això no ens preocupa. Ara bé, tenim un ara bé, és a dir, hi ha un però. És a dir, per una banda, això ja ha quedat en el passat, però nosaltres no veiem bé aquest plec que es porta aquí. Per què? Perquè pensem que sota l'excusa d'una no voluntat d'intervenció en decisions suposadament internes d'aquesta universitat, doncs l'Ajuntament de Sitges perd la possibilitat al llarg d'aquests 50 anys, perquè són molts anys de concessió, de dir-hi la seva, de dir-hi la seva en favor de Sitges i dels sitgetans. Què significa això? Doncs significa, per exemple, a l'hora de contractació de professionals, doncs l'Ajuntament de Sitges creiem que també hi podria dir la seva. Per què? Perquè hi poden haver dos currículums exactament equiparables, és a dir, que realment diguis, doncs mira, agafem aquest o agafem l'altre, i és molt millor que fer-s'ho a la sort, als daus o el que sigui, que l'Ajuntament de Sitges pugui dir, doncs mira, aquest professional és de Sitges, per tant doncs, es mereix l'oportunitat d'estar ocupant una plaça aquí. Dic i recalco, en igualtat de condicions de dos currículums equiparables. O sigui, no tracta de favor, sinó tenir-hi la veu l'Ajuntament de Sitges per poder opinar en un cas d'aquests. O un altre cas, la política de beques. La política de beques, a mi em sembla que es tracta en base al que l'Ajuntament de Sitges hauria de percebre pel cànon d'ocupació d'aquests terrenys, que no entraré en si és poc o és molt. La veritat és que estem en un context de crisi i, clar, no es pot tractar en el mateix nivell que el Camp d'Aigua Dolç, però la veritat és que em sembla que és un tracte molt favorable a aquesta universitat. També potser la intenció és que s'implanti, no? Potser aquesta és l'explicació. Però vaja, doncs, amb el tema de política de beques, una cosa és el cànon, que el cànon s'hauria de percebre íntegre, i una altra és l'opinió de l'Ajuntament de Sitges en aquesta política de beques i de possibilitar l'accés de sitgetans i sitgetanes amb pocs recursos a seguir aquests estudis en aquesta universitat. O, per exemple, un altre tema en què l'Ajuntament de Sitges hi hauria de tenir veu i vot, l'ús dels equipaments públics. Aquí també l'Ajuntament de Sitges, al llarg d'aquests 50 anys, no ara, al llarg d'aquests 50 anys hauria de tenir la seva representació dins els òrgans de govern per tal de poder opinar sobre si s'usa o no s'usa per part de l'Ajuntament de Sitges i en quines condicions. Per tant, el nostre grup modificarà el vot de vot en contra per una abstenció responsable, perquè entenem que són terrenys públics, que hi ha beneficis privats i que l'Ajuntament de Sitges no obté una suficient contraprestació amb veu i vot en els òrgans de govern a través d'aquest conveni. Gràcies.
Moltes gràcies. Més paraules, senyora Carmen Prat? Ah, perdó, senyor Gavi Serrano.
Bé, jo crec que aquest ple, que és un ple del Torrons, perquè estem al ple de Nadal, jo crec que si hi ha un punt important era aquest punt, perquè és un punt que jo crec que hi ha un abans i un després de que pugui instal·lar-se una universitat a Sitges, i per això jo crec que és un punt prou important. A mi em sorprèn que el Partit Popular em parli d'empreses privades i em parli del tema del negoci privat. Em sorprèn perquè es preocupi de que el que pugui guanyar una empresa privada, perquè el més coherent seria que el Partit Popular defensessi els guanys d'una empresa privada. Però bueno, jo no vull entrar en aquest tema. En el tema de Convergència i Unió, dir-li que en el Consell de Cultura es parlarà aquest tema, però jo crec que també és bo, el que estem fent avui és obrir unes pliques, obrir unes bases perquè la gent es presenti. O sigui, no estem dient qui farà una universitat, sinó que el que estem fent és dir, volem tirar endavant un projecte i el que vulgui que es presenti. I el que vulgui que es presenti, ho dic per Esquerra Republicana, que plantegi quines són els currículums que volen desenvolupar en aquesta universitat, i nosaltres ho valorarem. Però el que estem fent és obrir un concurs públic, i jo crec que el que hem de fer en el Consell de Cultura és, quan tinguem proposta de concurs públic, poder portar-los al Consell de Cultura. Però el que estem fent és obrir un procés, i jo crec que això és l'important, obrir aquest procés. Jo crec que el senyor Andreu Bosch, jo no sé si els professors, els doctors de la Universitat de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona diu alguna cosa, no ho sé. Sí, jo no ho sé si quan la Universitat de Barcelona contracta els seus professionals per donar classe a la universitat, l'Ajuntament executa i diu, i tal, que puc estar d'acord, però que no sé si quan la Universitat de Tarragona desenvolupa i fa la selecció del seu personal, l'Ajuntament de Tarragona diu alguna cosa. Ho dic perquè jo crec que no hem de barrejar. Si jo crec que l'important és què volem desenvolupar en aquest poble, jo crec que en aquest projecte hi ha dos temes importants, el de la docència i el de la promoció econòmica. I aquests dos temes són prou importants per a aquest poble, el de la docència i la promoció econòmica. Per això jo crec que no podem fer frivolitats en aquest tema. I que jo crec que, no sé, de veritat, si la Universitat de Tarragona o Cerdanyola, per dir un poblet més petit, quan la Universitat Autònoma de Barcelona selecciona el seu personal, doncs el regidor de Cultura, el regidor de no sé què, va a decidir qui és el professor el que dona classe. No? Jo crec que parlem en sèrio i parlem amb serietat. No? Perquè jo crec que el tema és molt important. Estem davant d'una obertura d'un procés. Ja, és veritat que hem parlat amb una gent, és veritat que hi ha una proposta que es vol presentar, però que està oberta a moltes més propostes. Per nosaltres és important, com s'ha dit, el que vol presentar-se, que sigui una proposta multilingüe, que aquí la universitat sigui en català, en castellà i en anglès. Per nosaltres és molt important que sigui en català, en castellà i en anglès. Jo crec que això és el que hem de defensar com a institució pública, que per tant el català sigui present en la nostra universitat. No, però jo t'ho dic, perquè jo crec que és un valor per a la nostra universitat, és un valor. No? I per tant jo crec que són les coses que hem de procurar. No? I que els criteris curriculars doncs ja vindran tenint en compte les propostes que es vinguin sobre la taula, perquè el que fem és obrir un procés. Si la Universitat de Barcelona li interessa venir a Sitges a fer una proposta d'arts escèniques, a fer una proposta de cultura i tal, encantats. I si és una universitat privada, doncs encantat també. Per nosaltres seria millor una universitat pública, però el que per nosaltres és important és que Sitges sigui una ciutat universitària i que la creació econòmica que generarà aquesta universitat serà molt important. Jo crec que això és l'important.
Moltes gràcies, senyora Carmen Prat.
Sí, gràcies. A ver, antes de pasar a explicar un poco el pliego de condiciones y sobre todo las esmenas, me gustaría recordar que esto es un proceso que se inició hace año y medio, en julio del 2008, cuando Sitges tuvo la oportunidad de presentar su candidatura para atraer esta actividad docente, educativa y generadora de actividad económica para el municipio. Tuvimos la oportunidad de poder competir con otros municipios de Cataluña. Allí se inició un largo trayecto que llevó a una duración de 8 o 9 meses y nos llevó a que en la primavera, verano del 2009, del presente año, la empresa ABAC Management, que era la socia de Liverpool, de la LIPA, de la Universidad de Liverpool, hiciera una instancia al ayuntamiento para que tuviéramos en consideración la petición de poner e instalar esa universidad en Sitges. Fruto de eso fue la aprobación por pleno el 21 de septiembre del 2009, para tener en cuenta esta consideración de poner la universidad en Sitges, y fruto del trabajo de septiembre aquí ha sido llegar a presentar hoy este pliego de condiciones. Es un pliego de condiciones que ha sido dificultoso, que se ha tenido que ir trabajando día a día por varios aspectos. Uno, porque es una concesión demanial de una actividad docente que este ayuntamiento hasta ahora no había trabajado en ese ámbito. Estábamos más bien acostumbrados en el ámbito de servicios y de obras. Es una actividad compleja, muy compleja, con bastantes interlocutores y que ha hecho que el trabajo fuera variando día a día. No estoy de acuerdo en la manifestación de la regidora de Esquerra de que no ha sido informada, puesto que aparte del pleno de septiembre que se habló ampliamente del proyecto y de las dificultades que tenía y cómo se iba a desarrollar, en la anterior comisión informativa, en la de la semana pasada, se les informó de todo aquello que ellos preguntaron. A la par que les dijimos que estábamos perfilando todavía aspectos dificultosos del pliego, que teníamos un par de reuniones todavía con abogados el miércoles y el jueves y que hasta último momento podría sufrir modificaciones, como así ha sido. En todo momento se ha dado la información que se ha pedido. Si no hay más información es porque no se ha pedido más información. En relación a las esmenas sobre el PLEC que ustedes recibieron en la comisión informativa, decir que básicamente son de tres aspectos. Uno, que es la parte urbanística de las condiciones de ordenación. En el pliego de condiciones aparecía que se regiría por el plan general y en la esmena que hoy presentamos hablamos de que se regirá por el plan parcial urbanístico PPU, por el cual y en base al cual se ha efectuado la valoración y la tasación municipal. Hay otras esmenas de modificaciones técnicas que básicamente tratan, porque pasamos de un plec de concesiones demaniales de un plec de concesiones de servicios públicos a uno de concesiones demaniales, y entonces todos aquellos aspectos del ROAS sufren modificaciones o se suprimen. Y luego hay una modificación del canon. Una modificación de la forma del canon, no de su cuantía, que la cuantía que refleja por los 19.400 metros es de 5.379.000 euros. Es lo recogido por la tasación de los técnicos municipales cuando el uso es un equipamiento educativo. Ahí me gustaría resaltar la parte demagógica del regidor del PP al mezclar una tasación de un suelo hotelero, de un suelo hotelero como es el del campo de Aiguadols, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver un uso hotelero con un uso de equipamiento docente. Se ha recogido fielmente el precio del valor del suelo por una concesión a 50 años, con una inversión que está valorada en 25 millones de euros, inversión que acabará siendo patrimonial del ayuntamiento, porque es una concesión. El ayuntamiento no pierde el suelo. La modificación que hemos hecho en la forma del pago ha sido una carencia de 5 años, motivado para facilitar la implantación de esta universidad, para que se consolide el centro, y luego va un canon progresivo que comienza con 55.000 euros en el sexto año y acaba con 220.000 de forma progresiva en el último año. Vuelvo a insistir que la valoración, que es la tasación oficial de los técnicos municipales por el valor del suelo, no se ha modificado. La necesidad de vincular el proyecto a la actividad local, completamente de acuerdo, y prueba de ello aparece en la forma del pago del canon. Decimos que en cualquier momento, por objetivos propios del ayuntamiento y variando a lo largo del año estas necesidades, se podrá hablar de becas, de proyectos culturales, de proyectos conjuntos educativos entre el ayuntamiento y esta universidad. Yo creo que esto es un paso muy importante en el camino que iniciamos de diversificar la economía basándonos en proyectos de economía creativa, en procesos de educación, de cultura. Para nosotros es muy importante llegar a este paso, aunque es un paso más. Esperemos a que sea la adjudicación, a que abramos las plicas. Si viene una oferta más en un tema muy difícil y complejo, será bien recibida y analizada. Referente a la duda de la regidora de Esquerra sobre la propuesta educativa, como bien aparece en el pliego de condiciones, hay dos sobres y uno de ellos es la propuesta del proyecto. Allí es donde aparecerán todas las dudas que usted tiene y las leeremos y analizaremos conjuntamente. Yo, en el momento que se abra, la mantendré informada, señora Parés. Quiero terminar agradeciendo sobre todo el apoyo al Grupo de Convergencia y el Nuevo Horizó por el apoyo que han manifestado a este proyecto, y quiero comprometerme a tener en cuenta todas las aportaciones que han hecho para que esto llegue a buen puerto. Gracias.
Señor Manpaco.
Gracias, señor Calda. A veure, com a portaveu del Partit Socialista, lògicament volem agrair públicament les gestions fetes per la regidora i sobretot per l'alcalde en aquesta negociació. La regidora ja ha explicat que això fa un any i mig que comença i que Sitges no ho ha tingut fàcil. No ha tingut fàcil perquè crec que en alguna ocasió, i fins i tot suposo que amb una certa raó em van acusar de ser una mica indiscret, la lluita que hem tingut no ha sigut fàcil. No ha sigut fàcil perquè, com els deia, hem hagut de competir en ciutats de Catalunya, en ciutats de fora de Catalunya i fins i tot amb la pròpia ciutat de Barcelona. Per tant, vostès entendran que arribar fins a aquest punt és motiu de satisfacció per aquest govern i sobretot per la feina que de manera discreta, de manera molt professional, s'ha vingut realitzant en tots aquests mesos. Lògicament s'ha explicat aquí l'oportunitat que pot representar l'aprovació d'aquest plec de condicions i la possibilitat de tenir un centre universitari de referència, jo no diria només de país, sinó europeu i fins i tot mundial. I per tant, continuarem sempre amb la prudència que ens ha caracteritzat a l'hora d'explicar el que hem vingut fent per poder aconseguir, insisteixo, una vegada més un centre d'aquestes característiques. Tampoc hem d'obviar que hem treballat intensament perquè això sigui possible, perquè enteníem que era un model alternatiu, complementari, si es vol, de l'economia que en aquests moments s'està tirant endavant al poble de Sitges. És una economia centrada en els serveis, en el turisme, l'hostaleria, la restauració, però que era necessària trobar algun element distintiu d'aquesta vila a banda dels que ja ens diferencien, a banda dels que ja ens reconeix la gent a l'exterior. Els hi vull fer notar també que aquesta és una aventura que hem compartit no només en la resta de forces polítiques del municipi, sinó jo diria amb molts ciutadans de Sitges, i m'explicaré. En la condició meva de regidor d'urbanisme, vostès saben que jo tinc l'obligació de ser-hi presents a algunes juntes de compensació que s'han anat creant en el decurs d'aquests darrers 6 anys. Doncs bé, en el cas del PPU1, és a dir, la plana antiga Plana Oest, o en el cas de la Granja, o en el cas del Sota Fundac, o en el cas de la Bòbila, aquest regidor ha manifestat que havia possibilitats de poder tenir un centre d'aquestes característiques, i la resposta que ens han donat ciutadans d'aquest poble que tenen drets, que tenen interessos en aquestes parts del territori, ha sigut sempre de satisfacció, d'il·lusió, d'entendre que això no només era bo pel conjunt de la ciutadania, sinó també era bo pel conjunt de sectors de sòl urbanitzable que en aquests moments, també s'ha de dir, estan en un procés de transformació i d'evolució. Em referiré a les opinions favorables que té aquest plec de condicions en relació a les manifestacions d'alguns grups polítics, però abans de passar a aquesta part sí que no puc deixar de referir-me, i lamento que sigui així, a algunes de les intervencions que s'han fet. A veure, en relació al Partit Popular, jo no sé, senyor Carretero, si a vostè li disgusta, li desagrada, li sembla malament, pensa que això hauria d'anar a un altre lloc, perquè l'únic que es dedueix de la seva intervenció és precisament això. Sempre hi ha un però a qualsevol cosa que fa aquesta administració, la qual cosa no el sorprèn, però que hi hagi un però en un plec de clàusules i de condicions per tirar endavant una concessió administrativa del que estem parlant, jo sincerament no ho acabo d'entendre. Acotar més el concurs, valoració baixa, expectativa en el tamany més reduïda, fórmules no dineràries. Quedem-nos amb el que interessa. Vostès estan encastats en que estem aquí en els plens per parlar de qüestions tècniques i estem per parlar de qüestions socials i polítiques. I lamento molt que el seu discurs sempre sigui negatiu. Sempre sigui negatiu. Evidentment hem procurat, com ha sigut el nostre tarannà, actuar sempre a la màxima de transparència, però ho ha explicat la regidora. És que 24 hores abans, 48 hores abans, hi havia coses que s'havien de resoldre des del punt de vista jurídic. I per tant, lamento que vostè tingui aquesta opinió. Sembla ser que s'està regalant. Home, ho ha dit una altra intervenció, la senyora Parés, que estem regalant, que estem afavorint, que l'administració pública està deixant en mans dels privats. Home, recordem només que el govern espanyol ha tingut que intervenir amb una empresa privada que es diu Opel per intentar que 4.000 persones no anessin al carrer. Què vol dir això? Doncs que l'administració pública, evidentment, ha d'intentar salvar llocs de treball i crear-ne de nous. I per tant, aquesta administració anirà a buscar els privats, i tant que els anirà a buscar, senyora Parés. Com no podria ser d'una altra manera. És a dir, allà on l'administració no hi arribi i puguin arribar els particulars, l'Ajuntament estarà al seu costat. I negociarem amb les armes que tenim. O vostès què es pensen que els han ofert aquesta empresa per anar-se a un altre lloc? Doncs molt més del que li pot oferir, malauradament, a l'Ajuntament de Sitges. I per què han decidit venir a Sitges? Doncs perquè creuen en el nostre municipi, creuen en el nostre poble, creuen en el nostre entorn. I per tant, han defugit, han rebutjat, segurament, instal·lacions millors, propostes millors per venir al nostre poble. Per tant, què hem hagut de fer? Doncs donar-los facilitats, faltaria més. I no ens amaguem de dir que hem procurat donar les màximes facilitats perquè això no se'ns escapi. Per tant, on està el mal? En ajudar l'empresa privada? Home, doncs aquest govern entén que és molt d'esquerres intentar portar al poble de Sitges una iniciativa econòmica com la que estem parlant perquè dinamitzarà tot el sector de l'economia de Sitges, i d'això no en tenim dubte. Per tant, si algú pensa que no és d'esquerres fer-ho, doncs jo crec que s'ha equivocat de tendència ideològica. S'ha equivocat de tendència ideològica. Home, i que estem regalant. Miri, vaig tenir la desafortunada ocasió d'assistir a una entrega de premis d'una conselleria que és d'esports, en un sopar en el qual s'entregaven diners en efectiu a entitats i persones per la pràctica de l'esport i la seva divulgació.
El poble de Sitges no ha rebut ni una, però al Futbol Club Barcelona li van donar 67.000 euros perquè havia guanyat la Copa d'Europa. I això ho va donar una regidoria d'esquerres, perdó, una conselleria d'esquerres del govern de Catalunya, senyora Parés. Per tant, fixem-nos bé quan parlem del que és d'esquerres i no és d'esquerres, perquè segurament tots tenim alguna cosa que tapar, o segurament tots tenim alguna gestió de les quals no ens hauríem de sentir massa satisfets. El que fa aquest Ajuntament, insisteixo, és tirar endavant un projecte que interessa a la vila de Sitges, interessa al conjunt de l'economia local, que està fent els màxims esforços. Per exemple, l'aprovació definitiva del Pla Parcial 1 no ha sigut casualitat, s'ha produït precisament perquè teníem intenció i interès en portar un centre d'aquestes característiques. Ens agradaria molt que hi hagués 2, 3, 4, 5 o 6 ofertes, propostes d'universitats que volguessin venir a Sitges a implantar o impartir els seus cursos, els seus ensenyaments. Em conformo amb una, ens conformem amb una. I el que hem fet tot aquest temps, des de la regidoria de promoció econòmica, des de la regidoria de turisme, des d'urbanisme, des d'alcaldia, des de cultura, des d'educació, és treballar en aquesta direcció. Gràcies.
Gràcies, paraules. Senyora Parés.
Seré tornant a fer una reflexió. A veure, si encara s'està treballant amb el tema i poden anar venint variacions com la que hem anunciat al començament de la meva exposició, per què no es pot esperar a tenir resoltes tots els temes? És a dir, jo penso que és una falta de respecte anar-nos donant la informació de mica en mica. Si encara s'hi està treballant, o almenys a la informativa, avisar que encara es podia estar treballant. Certament, deixi'm acabar, si us plau. Certament vam tenir informatives i era cert que podien demanar informació, però informació en relació al document. Jo no em referia a la informació del document. Jo em referia precisament amb la informació dels continguts curriculars, que aquests no sortien. I per tant, allà només se'ns va presentar el document. El que no és feina, evidentment, en aquest cas, és a dir, escolti, i quan, és a dir, una mica és allò de pugin allà dalt una altra vegada o vinguin, què passarà amb els dissenys curriculars? És cert, han dit que és una activitat nova, però quan s'obri el sobre número 2, quins criteris tindrà l'Ajuntament per valorar el sobre número 2? Jo és aquí on te vull anar. Quins són els criteris curriculars a priori? Però clar, ja m'ho ha contestat el senyor Armand. Paco, és un plec fet a mida. I per tant, bé, doncs ja el deuen tenir, no? El projecte curricular, no ens facin parlar tant, ensenyi'ns-el. Ja ho ha dit, vostè mateix ens ha contestat. Per tant, jo el que demanava era això, jo vull saber què s'ensenyarà en aquesta universitat. I després, senyor Armand, Paco té la virtut sempre de dir naps quan són cols. Què té a veure un projecte d'una conselleria d'esports amb uns criteris? Hi ha uns criteris o és que li regalen a la Babalà? Potser Sitges no va fer bé els deures, senyor regidor d'esports. Potser va anar amb els papers mullats. Per tant, escolti, no em digui una altra cosa. Què vol fer mal ara Esquerra Republicana perquè aquí surti que va donar no sé quants mils d'euros al Futbol Club Barcelona? Digui primer el projecte que va presentar vostè, objectivament, expliqui'ns-el i potser llavors ens diré, miri senyor regidor d'esports, té raó, però de moment l'únic que ha fet vostè és fer el que se'n diu llançar la pedra a veure si es patega i trenca el vidre. Doncs no el trenca el vidre. Senyor Paco, té la virtut sempre de sortir per aquestes estirabotades i em penso que no se n'en surt. Però també m'ha donat la raó en un altre tema i per tant ratifico el que jo estic dient. Miri, jo no li estic dient que regala, que estem regalant, jo no ho he dit això. Això vostè o avui no ha fet cura de les orelles o no entén el concepte de les meves paraules. Jo no he dit que estan regalant. El que jo he dit és que entenc que les polítiques d'esquerres han de ser i han de primar els ensenyaments educatius públics. Per mi és molt important això, ho sento. Perquè crec fermament i aposto pels ensenyaments públics. No he dit res de que estaven regalant. He dit que entenia, o que no entenia, que s'oferís uns terrenys sense abans l'Ajuntament, ja m'ho ha dit la regidora, tenir clars quins són els currículums. És una activitat nova, potser els hi ha faltat encara saber-ho desplegar. Però, repeteixo, és important, abans de tenir el sobre número 2, saber què és el que s'ha de valorar amb aquest sobre número 2. Molt important. No he dit res a regalar. D'acord? I la darrera qüestió que vostè mateix m'ha donat la raó. Miri, amb l'educació, amb l'ensenyament, no hi entren els termes econòmics. Això és un negoci econòmic. Hi ha una empresa privada, no sé què, management, i una universitat privada. Amb l'educació no valen els diners, ni un duro. Amb l'educació no es pot fer negoci econòmic. Si es vol vendre com a educació, vengui-m'ho com m'ho ha venut, com una empresa privada. Vengui-m'ho, llavors li acceptaré. No li acceptaré que cedeixin sol públic per 50 anys, no li acceptaré, però sí el seu discurs. Ara, no em posi al mateix plat de la balança el que és els valors educatius amb generar economia, que és una altra cosa, i després, a més, porti'm, que jo no ho he vist, el pla, un projecte de regulació econòmica. No l'he vist, no ens han portat el plec econòmic. Per tant, poden salvar no sé quina empresa de cotxes ha degut dir, però no en compari una cosa amb l'altra, si us plau. I és evident que és molt important el que s'està fent avui aquí i és molt important el que es proposa com a concepte universitari. Però estem barrejant les coses. Jo el que demano i el que vull tenir molt clar, i per això seguiré votant que no, fins que no tingui ben clars quins són els ensenyaments perquè puguin afavorir aquesta segon sobre i que no es compari mai dels mais els ensenyaments amb quantitats econòmiques, perquè això sí que és propi de l'empresa privada. I lamento, com sempre, el seu desafortunat comparacions, que no té res a veure la Conselleria d'Esports amb el que estem treballant avui i el que estem valorant.
Senyor Carretero.
Gràcies, senyor alcalde. En primer lugar, aclararle al señor Serrano que este grupo municipal, si está aquí, es para representar y para trabajar por todos los ciudadanos de Sitges, no para defender intereses de empresas privadas. Nosotros estamos aquí para trabajar y defender los intereses del pueblo de Sitges. Así que, sento, pero no estic gens d'acord amb el que ha dit abans. Al señor Armand Paco, simplemente comentarle que lamento que usted se tome negativamente las palabras. Sería una virtud que intentase sacar algo de lo que decimos, que no lo decimos gratuitamente y está argumentado. Lo lamento de verdad, porque no es mi ánimo crearle ninguna sensación negativa, como parece que le creo. Pero realmente, tal y como hemos dicho en la exposición, creemos que es una negociación en la que la voz cantante la ha llevado una empresa para la cual se ha hecho este pliego de cláusulas a medida, puesto que además se ha comprobado que las modificaciones que se han ido haciendo siempre han sido en beneficio de esta misma empresa y de la posible concesionaria. Y para ir cerrando incluso más el círculo. Ustedes nos presentan el proyecto, pues un proyecto muy bonito, bueno, como nos presentaban Sitges Reference, que ya vemos lo que está pasando, como nos presentaban Sitges Model 21, donde hay, está sirviendo para que estén trabajando ahí 8 personas, un proyecto de 20 millones de euros. Y este no sabemos cuánto nos va a costar. Es un proyecto muy estupendo, es muy fashion, pero no sabemos, y nosotros de momento con lo que nos han expuesto, no sabemos si responde a las necesidades reales de los ciudadanos de aquí. Ustedes hablan de dinamización económica, pero tampoco nos han aportado cuánto va a dinamizar económicamente a este pueblo. Pues sí hablan muy así, vagamente, pero en resumen, cuantitativamente, ¿qué impacto tendrá por cada sector en la actividad de Sitges, económica de Sitges? Esto ustedes no nos lo han planteado y dudo que lo tengan calculado. Por tanto, nuestro posicionamiento de abstención es para poder introducir esmenas o alegaciones al pliego de cláusulas y porque, como le he dicho antes, creemos que no se ha negociado suficientemente bien con esta empresa, que es una empresa privada, es un negocio privado, que no sabemos qué márgenes va a tener ni qué beneficios y, por tanto, no creemos creemos que le están haciendo demasiadas concesiones. Gracias.
Senyor Andreu Bosch, demana la paraula.
Gràcies. Gràcies, senyor alcalde. Començaré la intervenció de rèplica, el que s'ha dit aquí, començant per una cosa que m'he deixat de dir abans, i és manifestar la preocupació d'Acció per Sitges en relació a la quantitat de terrenys que en aquest moment s'ocupen a través d'aquest dictamen. No? De fet, ja hem vist que ara, en realitat, aquesta universitat necessita només 19.497 metres quadrats, resten lliures 46.395, que fins que no sapiguem a què es destinaran, doncs de moment els haurem d'ocupar i els haurem de mantenir, és a dir, els haurem de cuidar a l'Ajuntament de Sitges. Per què? Perquè ja serà de titularitat municipal. Per tant, doncs, pensem que si no és necessari ocupar aquests terrenys, doncs no s'ocupen i ja està. I s'ocupen quan es necessitin, quan se sàpiga quins equipaments van allà. De fet, ja és bo saber que allà tenim 49.000 metres quadrats a disposició, però potser és el 46, però potser és excessiu, potser no cal tants metres quadrats. Començo una intervenció amb això, però, de fet, la meva intervenció era de rèplica a les paraules del senyor Gavi Serrano. Per què? Perquè ha replicat el que la meva aportació, l'aportació del meu grup municipal d'Acció per Sitges, parlant que, és clar, que la Universitat de Barcelona doncs nomena els seus propis professors. I això és agafar el rave per les fulles i agafar la meva intervenció per on li interessa amb ell. I això no és així. Jo no he parlat només d'això i només he parlat del tema dels professionals, de la contractació de professionals, com un exemple. Quin era el tema profund? No la contractació de professionals, també hi havia la política de beques o també es podia parlar de l'ús d'equipaments públics. Doncs el tema de fons és l'Ajuntament de Sitges hi ha de tenir algú en els òrgans de govern d'aquesta universitat per poder opinar o no. Creiem des del nostre grup que sí. Per què? Perquè, per exemple, per parlar d'un altre tema, que no té res a veure amb la contractació de professionals. Parlem dels equipaments allà construïts. És molt diferent anar a una reunió de la qual ets tu membre i dir, escolta'm, tal dia tenim tal activitat del poble de Sitges i volem utilitzar aquest local. Anem a veure el quadre d'ocupació, és possible o no, ja està. No? És molt diferent des de l'Ajuntament fer una carta de sol·licitud, si us plau, deixi'ns aquest dia a tal hora a tal equipament. És molt diferent. I per tant, jo penso que això és el tema de fons que s'havia de discutir. No si l'Ajuntament de Sitges havia de contractar aquest o l'altre professional, que també podria entrar-hi. Per què no? Per què? Perquè és un terreny públic, és un terreny nostre, del poble de Sitges. Per tant, doncs, alguna contraprestació hi ha d'haver. A veure, la veritat és que el tipus de negoci que vostès han trobat per aquest espai no ens sembla malament. Primer, ens pot donar prestigi. Segon, és un tipus d'activitat econòmica que no és contaminant. Va en la direcció del nom i de la cultura de Sitges i de la tradició sitgetana, etcètera, etcètera. O sigui, que malgrat que sigui un negoci privat, home, al final fas un capmàs i dius, possiblement sigui positiu. Però creiem que una cosa és posar-se bé, donar facilitats, i una altra cosa és cedir en tot. I creiem que en aquest punt l'Ajuntament de Sitges hauria de fer valdre el que també hi aporta Sitges. Perquè, a veure, moltes altres poblacions poden haver aportat altres elements, no?, en el negoci, però nosaltres aportem un nom, que no és poc, una tradició i un entorn
que potser altres poblacions no poden oferir. Per tant, no venen aquí perquè sí, venen aquí perquè vostès han donat facilitats, però també perquè hem fet valdre el nom de Sitges. I finalment, jo quan intervinc intento parlar seriosament. No sé per què em diuen parlem en sèrio. Jo crec que he parlat seriosament. I a mi no em sembla seriós justament el que ha fet el senyor Gavi Serrano, que ha comparat la universitat aquesta amb la Universitat de Barcelona i de Tarragona. Si no tinc mal entès, aquesta és privada, aquelles són públiques, no podem comparar, no podem comparar. Per tant, doncs, sí, tenim una universitat privada que s'instal·la en terrenys públics, crec que l'Ajuntament de Sitges tindria dret a opinar sobre aquests i d'altres temes. Gràcies.
Bueno, per al·lusions. Senyor Mastre, volia parlar? Senyor Gavi Serrano?
Sí, per al·lusions. Jo no sé si l'Espanyol haurà de fitxar un jugador, haurà de consultar Correia o el Prat. Però no ho sé, si haurà de consultar-los. Sí, jo el que crec és que a l'hora de plantejar-se la seva activitat, és que estem parlant de coses molt serioses i vostè, de veritat, que em provoca una miqueta. A veure, jo crec que jo estic d'acord amb el fons, no l'anècdota, estic d'acord amb el fons, jo estic convençut de que el poble de Sitges gaudirà d'aquests espais, tant sigui per el tema de les beques, que les gaudirem, els nostres joves podran gaudir d'aquestes beques, com els espais que la universitat donarà i podrem gaudir el poble de Sitges. Però de veritat és que no tinc clar, i en aquest moment no està tancat res, si ha de ser sent part o convenia, perquè a vegades també convenia, doncs et dona una relació que també pot ser positiva. O sigui, que tu pots estar amb una relació de ser membre d'un ens, o també pots convenir amb l'ens la utilització d'uns certs espais. Per tant, en aquests moments no sabem on anirem. El que hem fet és obrir, iniciar un procés amb una convocatòria i que el que vulgui es presenti i que es presenti la millor proposta. Nosaltres defensarem com a govern el millor per les beques, el millor per als espais, però de veritat, no farem res. Si hem de fitxar a qualsevol jugador de l'Espanyol, no ho farem.
El senyor Manpaco, i última paraula, senyor. Bueno, no, l'última paraula d'aquell senyor. Vostè és la primera. Jo dic per tancar el debat, és que si no, aquest el volíem acabar ràpid i veig que... Va, vinga.
Sí. Lamento, senyor alcalde, tenir que intervenir, però la veritat és que no podia deixar de contestar algunes de les coses que la senyora Parés ha dit. Miri, no li donaré mai les raons. Per molt que s'enquesti vostè i vulgui que li doni, no li donaré. No li donaré. La segona, dirigida, evidentment que està dirigit a tenir un centre universitari. I així ho manifesten els plecs de condicions. Tercera, s'equivoca vostè en una cosa. No estem parlant del currículum, ni dels professors, ni de les assignatures. Estem parlant de posar a disposició un sòl públic. Això vindrà després. I finalment, jo he fet una reflexió política del que vostè entén que hauria de ser la participació de l'Ajuntament en relació a una activitat que és un centre docent universitari privat. I he posat exemples de que les administracions públiques estan ajudant a empreses privades de tota mena, de tota índole, és a dir, estem subvencionant la compra de vehicles, estem subvencionant la compra de cases, estem intentant que empreses no es deslocalitzin, estem aportant recursos públics perquè no passi, estem ajudant les entitats bancàries, i ara resulta que vostè entén que això no ha de fer l'Ajuntament en relació a una possible empresa privada que vulgui instal·lar-se a Sitges creant un centre universitari. I per tant, he posat exemples, i crec que s'equivoca, sincerament. Crec que s'equivoca de pensar d'aquesta manera. I el senyor Carretero, doncs miri, què vol que li digui? Dinamització econòmica que no la teníem ni comptada. Això no és cert, perquè vostè s'ha llegit la memòria del Pla Parcial 1, sabrà quin és l'import econòmic del que representa la seva posta en marxa. La seva posta en marxa. I la regidora li ha dit que la inversió prevista per a aquest centre universitari pot estar de l'ordre dels 15 a 20 milions d'euros,
25,
tenint en compte, suposo, les millors obres d'urbanització. Per tant, és molt alegre dir que vostè no sap. Vostè no sap, ni li hem ensenyat, ni li hem explicat. Home, pregunti abans d'arribar a un ple què es vol fer, on es vol fer, com es vol fer i si tenim la informació per descomptat. Per tant,
La tipologia de l'edifici justifica que la inversió sigui important, només per les dimensions. Segona, s'ha de posar en solfa i en marxa i l'aprovació d'un pla parcial en el qual s'ha de desenvolupar urbanísticament l'entorn per poder tenir el centre a disposició. Per tant, quan es diu que no es coneix res, que no se sap res, jo crec que no es fa la feina. O sigui, es fa parcialment, és a dir, es busca el que interessa des del punt de vista del partit polític de torn, però no es va més enllà. I no es va més enllà perquè, bueno, el seu discurs ja sé quin és. Sempre hi haurà alguna cosa que ens deixem, ja ho sé, i sempre hi haurà alguna cosa que segurament aquest govern tracti amb precipitació, ja ho sé, però en definitiva anem al fons de la qüestió i no tant en les formes, que segurament cometem moltes errades. I les formes, perdó, i el fons de la qüestió és aquest, és a dir, volem o no tenir una alternativa econòmica a la que actualment s'està moguent i bellugant en el poble de Sitges. Volem o no volem tirar endavant sectors d'economia que en aquests moments són emergents i que a tot arreu s'estan posicionant per poder-los captar. Volem o no volem que Sitges, a més, desenvolupi un sector, el del PP1, és a dir, connexions que són bàsiques en aquests moments, entenem com a bàsiques, entre la Plana Est i Campell, o no. Per tant, a partir d'aquí, cadascú que faci el discurs que vulgui, que pugui o que toqui. Però la realitat és aquesta, senyor Carretero, és aquesta. És a dir, la dificultat per trobar un inversor, donats els 100 de crisis que n'hi ha, que suposo que això no posa en dubte ningú, i sobretot les facilitats que hem d'intentar donar a les administracions públiques perquè l'economia vingui al nostre poble. És que si no marxarà, si no se n'anirà, si no buscarà un emplaçament que li sigui més adequat, que li sigui més favorable, que li donguin més, i aquí, com insisteixo, hem pogut donar fins on hem pogut donar. Gràcies.
L'última, vostè, per això, senyor Jordi Mas, per rèplica.
Senyor Ampaco, no entendía la pregunta o no la ha querido entender. De cualquier forma, yo no le preguntaba por esos números que me ha dado, sino más bien por puestos de trabajo directos, puestos de trabajo indirectos, impacto económico de la actividad, no lo que haya que invertir. Vale, eso ya lo ha dicho la señora Carmen Prats. Todo esto es una gran incógnita y, por supuesto, si la empresa... A ver, lo que tiene que ser es que esta empresa no nos cueste dinero aquí a Sitges y que realmente nos esté dando unos beneficios. En nuestro parecer, por lo que hemos estudiado el periodo de cláusulas, es que no es así y se ha decidido excesivamente. Si a la empresa privada no le interesa una ubicación de Sitges, pues oye, que se busque otro sitio. Es que quiere que le diga. Nosotros tenemos que rentabilizar nuestro patrimonio municipal.
Vaya. Señora Parés, señora. Sí, sí, vale.
No, només està engegado. Només per dret de rèplica, senyor Mampaco, vostè només contesta i agafa allò que vol. Clar. És a dir, cadascú, és veritat. Home, si ha de comentar, comenti-ho tot. Però no comenti que no estarà d'acord pel tema de generar riquesa, perquè jo el que li he replicat, jo no li he parlat pas d'això, sinó del desafortunat exemple que ha posat d'una conselleria governada pel govern de la Generalitat de Catalunya per un dels partits que conformen el govern de la Generalitat de Catalunya. Llavors vostè m'ha contestat i ha agafat l'altre cantó. Siguem seriosos i realment fem debat polític, perquè jo em penso que he fet debat polític. D'acord? Per tant, quan es replica, no agafi només allò que li interessa, sinó que contesti. I després, ja he dit públicament que m'agradaria, i ho torno a demanar, en aquest cas a la regidora responsable, que aquesta generació de riquesa, d'economia, doncs que si s'ha fet un estudi econòmic, i que me'l lliuri, faré la valoració i l'anàlisi. Perquè... fixi'ns, ens el donaran, això vol dir que el tenen, i per què no ens l'han donat abans? És a dir, és ara la goteta, ara l'altra goteta. Si vostès tenen la informació, no ens veiem i ens envien correus electrònics per dir que canviem la coma cap amunt i cap avall, és que clar, al final acabes parlant en plat emprenyat o emprenyada. Senyor Paco, tinc raó o no tinc raó? Per què no ens donen la informació? Per què no adjunten tota la part del benefici econòmic? Perquè vostè constantment està parlant d'economia, economia, economia. Doncs a veure, quan ingressarem? Podrem fer la biblioteca? Podrem fer l'escola de música? Amb tot el que ingressarem? Quants llocs de treball? Perquè, clar, tindrem molts professionals que es dedicaran a la dansa, al cinema. Què es preveu? Quins llocs de treball es preveuen?
Senyor Mas.
Gràcies, senyor. Gràcies, senyor alcalde. Miri, per rèplica, la veritat és que jo ja no tornaré a contestar al senyor Gavi Serrano, però m'ha semblat realment paradògic que hagi començat la seva intervenció recriminant-me a mi que parli en sèrio i després em posa l'exemple de l'Espanyol i fitxatges de l'Espanyol. Què té a veure amb la universitat? Però és que encara té menys a veure. És que potser per aquest camí arribarem a la Lluna. Escolti, miri, no em posi més exemples. A mi m'estranya que un partit intervencionista i que es diu Els Verds, doncs primer de tot defensi que l'Ajuntament no hi intervingui dins dels òrgans de govern, perquè un conveni pot conveniar el que vulgui, però estar allà present durant els 50 anys que estarà aquella universitat en terrenys públics, això és molt diferent, no és conveniar, és estar allà opinant cada dia, i penso que l'Ajuntament de Sitges ho hauria de poder fer. I ja m'agradaria que vostè, senyor Serrano, hagués invertit tanta energia a defensar els 20.000 metres quadrats, 20.487 metres quadrats d'espais lliures, de zones verdes, que s'han perdut pel camí de tramitació d'aquesta universitat. Per tant, doncs, a veure, per aquí van passar una modificació del pla parcial 1 en què...
d'entendre, encara ho complicarem més, perquè està posant sobre la taula una sèrie de dades que ara no tornen a l'anar a dir. Ara, la ràpida era que vostè li creu una tonteria o que li torna a dir, no? És la d'Espanyol.
És que pensava que no ho havien entès, això dels 20.000 metres quadrats.
Sí, sí, sí.
Al final, ja no hi ha més tonteries,
sinó que... Senyor Mas.
Sí, gràcies, alcalde. Nosaltres, des del grup municipal de Convergència i Unió, reiterar l'oportunitat, bueno, el que ens sembla d'aquest projecte com a oportunitat única i estratègica pel nostre municipi. Realment, si pensem en un Sitges d'aquí 10 anys, doncs ens agradaria veure un Sitges on aquesta universitat o aquest centre educatiu tingués èxit i tingués molt aspectes positius. També no creiem que es pugui menystenir el projecte pel fet que hi hagi una iniciativa privada darrere. Pensem que, de fet, allò important és que els professionals que es formin siguin uns professionals d'alt valor, competitius, i que absolutament puguin trobar en el mercat laboral la seva projecció que al cap i a la fi ens beneficiarà a nosaltres. També una miqueta m'agradaria destacar que el govern, en aquest cas, potser hauria d'aprendre a esmerçar una miqueta més d'esforç en cercar la comunicació amb els grups municipals, en generar la confiança amb els municipals, perquè penso que amb un projecte per nosaltres tan important com aquest no hauríem de generar aquests debats potser una mica estèrils i centrar una mica la confiança dels grups municipals i, per tant, de l'opinió pública en aquests projectes. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Lluís Mercè.
No, faré una mica d'abogat del diable, ¿vale? Perquè és que al final ja no em puc aguantar. No? A veure, si algú vol participar amb els òrgans de decisió d'una empresa, pues, o hi participa o no hi participa, per això està claríssim. Això és 2 i 2 són 4, no? Vull dir, si a Sitges Referents ens ha sortit com ens ha sortit, aquí ens podria sortir bé aportant el sòl igual que vam aportar allà, pagant una hipoteca, que després ja en parlarem a precs i a preguntes, i després sabrem on estem. Ah, no vulguis participar en una empresa privada quan realment no hi poses un duro, perquè clar, ni un euro. Llavors aquí què passa? Que, bueno, perquè som guapos i som bonics, ens donaran aquí el poder de decisió de lo que volem fer amb una empresa privada. Per això estan els privats, no? Ara, si es va per una empresa mixta, doncs tota la raó, aquest senyor Andreu Bosch, tota la raó d'exigir una empresa mixta, i crec que és per la banda que hi anava. Després, per la banda de l'equip de govern, clar que el tenen. És que si no el tinguessin ja no ho haguessin portat aquí i ja haguessin fet una altra cosa. El senyor Gavi Serrano està dient que bueno, es poden presentar. Ni es poden presentar ni es poden... Això va tenir llegit i s'ha acabat, home. Vull dir, siguem clars aquí enronant. Perquè no venen aquí 4 o 5 o 10 que vulguin muntar una universitat? Home, o és que això és fer xurros? Home, no... Clar, és que arriba un moment que dius, no sé on estic, és que no ho sé, és que o m'he tornat jo boig o me'n tinc que anar amb Pere Mata, perquè arriba un moment que, home, sembla aquí que parlem amb embuts, parlem clar, clar, que tenen una oferta, tenen uns senyors que volen vindre, i per això estan fent. I jo l'altre dia, el nostre grup municipal, no es va agradar i vam votar en contra de la forma de fer el tema d'obtindre el terreny. I ho vam dir i ho vam aclarir perquè no ens agradava. M'hauria agradat més que hagués sigut d'accessió per banda dels propietaris en vez de fer l'expropiació. Bueno, doncs ja està, no? Vull dir, encara d'una forma o d'una altra ho teníem que tindre igualment, però no em va agradar aquest sistema. Però és que amb l'altre no podem dir res més. Si és un tema demanial, doncs és demanial. Pagaran un cànon que és el que l'equip de govern o els tècnics han valorat i punto. I jo és el que trobo i a partir d'aquí crec que és bo per Sitges i el nostre grup l'ha apoyat i res més. Gràcies, senyor alcalde.
El senyor Gavi Serrano per rèplica, perquè sí. Pot dir tot però no digui que ha dit alguna
cosa. No, ah. A veure, jo crec que senyor Mercè a veure, jo crec que i a més surt en el dictamen que hi ha una empresa que s'ha demanat fer això, però és un concurs obert. Jo el que vull dir-li és que hi ha una empresa que ho ha demanat, però està obert a tothom. O sigui, no digui que no es pot presentar ningú més, es pot presentar qui vulgui. I és el que jo he dit, és un concurs obert. I en el dictamen ja surt que hi ha una empresa que ho ha demanat i per això iniciem el procés. I al senyor Andreu Bros, únicament per contestar-li i tancar, no, dir-li que jo no he dit que era millor, sinó que havia dues possibilitats, el tema de convenir o el tema de la gestió directa. Però jo no m'he manifestat en quina era la millor opció. Que podia ser, les dues sols eren bones.
Bueno, escut, per favor, ja, jo crec que... D'acord? Jo, de veritat que jo volia dir alguna cosa, però em sembla que ja... No m'atreveixo i, a més, escolti, jo el que sí que vull és estar a la foto d'aquesta universitat i algú, si no hi és millor. Però el que sí que és veritat, només dir una cosa, El nostre poble ja va tindre dues universitats. Benedet Pelayo i l'Hostaleria, les vam perdre i eren privades. I allà jo no vaig sentir mai cap queixa d'aquestes dues universitats, que eren privades. No? I vam tenir la mala sort que se'n anessin. I home, universitats privades com Elisava, que és un reconeixement a nivell internacional, n'estem molt orgullosos tots, perquè no tot el públic en l'educació és el millor, sinó que el públic, privat i públic són doncs, formes d'ensenyar o de desenvolupar carreres universitàries tan bones unes com les altres. I nosaltres, a veure, aquest govern l'únic que pretén és que aquest poble tingui una universitat de prestigi, dedicada a l'art, que crec que és el que li donarà valor, que a més hi ha uns inversors que espero que es presentin al concurs i si hi ha alguna cosa més també es pot presentar, però que posaran un valor de 25 milions o de 30 milions d'euros, que a més generarà llocs de treball, generarà economia, ens generarà un complement en el turisme, que és bàsic, i el que jo desitjo és que es presenti una proposta interessant i la veritat s'han dit moltes qüestions aquí que totes les tenim presents. Però aquesta complexitat a mi em fa gràcia que a vegades la gent es pensa que, com ha dit molt bé el senyor Mercè, això de les universitats venen aquí tots i és tan fàcil no, aconseguir una universitat, això és molt complex. I una universitat és una cosa molt sèria. Tu no pots anar a la universitat amb una carteta a demanar els espais. Això és una universitat. Això no és... La veritat que jo, clar, jo amb tots els respectes, però quan em va vindre el rector de la universitat... Clar, jo no li puc dir, escolti, no, esperis, aquí no es posarà vostè, sinó en primer tot el que s'ha dit, per favor, siguem serios. Aquí la veritat és que el que hem de fer és política, aquest moment molt complexa, difícil i d'una qualitat, perquè el poble de Sitges tingui economia, que el poble de Sitges generi treballs, que és la base, i que a més puguem del prestigi i ser orgullosos d'això com vam estar en alguna vegada de les altres dues universitats que ara ja no existeixen. Felicitar a tots els que han treballat per això. Només obrim una porta perquè s'hi presentin. Aquí tampoc està en aquest moment assegurat que això ja està. Com molta gent diu, bueno, va, no. Encara queda un llarg recorregut i hi ha molta feina. I segon, agrair als grups que ens confien i que altres que ens sembla que també els hi fa il·lusió aquest projecte, per dir per no dir que sí en el govern en una cosa tan important com aquesta, busquen algunes argumentacions, no? Algunes complexes i difícils. Però, a més, jo vull la serietat dels meus serveis jurídics i econòmics davant d'aquest plec de clàusules, com dir, escolti, és que aquí s'ha valorat, a més de posar una universitat, el poble de Sitges ingressarà 5.300.000 euros. Saben que hi havia poblacions que donaven diners perquè s'hi quedessin? O que es pensen que aquí tothom... Bueno, no, escolti, miri, doncs hi havia poblacions que donaven edificis i diners. I va ser el treball d'aquest govern, sèrio, que ha aconseguit no només que s'implanti la universitat, espero, sinó 5 milions d'euros. Perquè, si no, és que vostès no tenen la visió de govern que es necessita perquè hi s'implantin inversions en un poble. Si no, pensa vostè que aquí, doncs, com que es diem Sitges, cauran del cel les universitats. No és així. No és així. I jo el que vull dir és que molt respecte a aquest projecte, sobretot pel que pot significar pel futur de Sitges. Per això que agraeixo als grups que han donat el suport d'una forma seriosa a aquest projecte.
Aquesta música ja es pot pressuposar que no ens ha tocat la grossa.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
O sigui que si algú s'ho pensava, una picossada, ens diuen, pel Bowling Club. Una picossadeta, allò que en surts amb uns quants euros per euro, però poca cosa més. La grossa a Madrid, el segon premi a Getafe, i nosaltres enmig d'aquest debat de gairebé una hora i mitja, a l'entorn, com els dèiem, d'aquest procés administratiu, cada possibilitat que en el futur la universitat o com a mínim aquesta proposta relacionada amb el centre que té Paul McCartney, de la qual l'empresa ABAC Management n'és la representant aquí, es pugui instal·lar a Sitges. Com ens deia per en Joan, ara s'obre el concurs públic a partir d'aquest plec de clàusules administratives i, òbviament, si hi ha més persones interessades s'hi poden presentar. Però com en algun moment, i ho han pogut escoltar d'una forma molt evident, Lluís Mercè, després del debat, allò diu, bueno, diguem-ho clar, això està fet a mida, evidentment, a partir de la proposta de ABAC Management. Sobre el model d'escola, sobre la qüestió pública i privada, sobre el paper de l'Ajuntament, sobre tot plegat, es va debatir ahir el debat més llarg en el ple municipal del mes de desembre a la vora d'una hora i vint, a partir d'aquesta hipòtesi, hores d'ara, de la possible col·locació vinguda a Sitges d'una escola d'arts escèniques a la zona de la Plana Est.
I ens queda ja molt poca cosa. Per una banda, es va aprovar definitivament les instruccions de contractació de les entitats autònomes constituïdes per l'Ajuntament de Sitges, que són l'Agència de Disseny i Desenvolupament de Sitges, l'Agència de Promoció i Turisme de Sitges, Sitges Model 21 Societat Anònima i Sitges Esdeveniment Societat Limitada, per als contractes no subjectes a regulació harmonitzada. Convergència i Unió, Miquel Forns, va anunciar el vot contrari per no corresponsabilitzar-se amb un model que consideren ineficaç. També es va aprovar la proposta de calendari de les sessions plenàries per l'any 2010, amb una important novetat, i és que els plens seran no el primer dilluns de cada mes, sinó el darrer dilluns de cada mes. És a dir, que el proper plen sembla que toca el 25 de gener, o pels vols del 25 de gener, que d'aquesta manera s'intentarà evitar, doncs, aquests canvis de data que els que s'han vist sotmesos tots els plens d'aquesta, o els darrers plens d'aquesta legislatura. Més enllà d'això, sí, amb dues abstencions d'Esquerra Republicana i Acció per Sitges, Àngels Parés va dir que a veure quins canvis hi ha a partir d'ara, i Andreu Bosch diu, també va dir que els dona a l'equip de govern un marge d'esperança, però que hi hagi un compromís amb la fidelitat d'aquestes dates per, doncs, evitar que hi hagi problemes en els regidors de l'oposició. I més enllà d'això, doncs, expedients de modificació de crèdit, també unes obligacions de pagament, o, per exemple, també una moció de l'alcaldia per substituir un representant de l'Ajuntament de Sitges al Consorci Teledigital Garraf i la designació d'un representant municipal dins del Consell de Participació. De fet, es va escollir, a part de regidors, dos o tres regidors de l'equip de govern, ara no recordem els noms, també un membre de l'oposició, en aquest cas de consens entre tota l'oposició, que serà Àngels Parés.
D'acord, aquella sol·licitud que havia fet la mateixa Àngels Parés, que hi hagués també un representant de l'oposició municipal.
Doncs finalment va ser escoltat i va ser també aprovat en el ple d'ahir. I per últim ens quedava una moció del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, que de condemna de la situació de la pacifista saharaui Aminatou Haidar i la detenció arbitrària dels activistes pro drets humans. De fet, aquesta moció es va haver de canviar en el seu redactat perquè quan es va presentar encara no s'havia deixat retornar en el seu país a Aminatou Haidar, doncs es va consensuar en el mateix ple un canvi de redactat una miqueta demanant sobretot el respecte als drets humans en aquest, el Sàhara occidental. De fet, el debat que va generar aquest punt és aquelles coses que s'haurien, els regidors les haurien de resoldre abans del temps, i és la queixa o la protesta gairebé d'Andreu Bosch sobre que Saharaui estava mal escrit. I aleshores van discutir sobre el DIEC i sobre el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Clar, arriba un moment que dius, sens dubte és important escriure-ho bé, però no sabem si el públic del ple doncs, ha d'escoltar dissertacions sobre les presències de les AS a determinades paraules o no. Ho deixem aquí. I per últim, en l'apartat de preguntes, que destacarem poques coses, Convergència i Unió li va preguntar a la regidora Elisabet Pérez sobre aquesta petició de dimissió de la Fundació Alta Riba que va ser publicada en alguns mitjans. Elisabet Pérez va dir que les xifres a les que feia esment sobre el cost que representa per Sitges són reals i que són unes xifres pactades entre tots els alcaldes amb unes proporcions en funció de les dimensions del municipi, del seu nombre d'habitants, etc. Per tant, no són cap xifres, al contrari, segons Elisabet Pérez, el fet que hi hagi pocs gossos de Sitges demostra l'èxit de les gàbies de transició i també de les campanyes d'esterilització. Per tant, doncs, va utilitzar el mateix argument que havia utilitzat la Fundació Alta Riba, però per defensar la gestió que s'ha fet des de la regidoria.
En qualsevol cas, la queixa feia referència a la despesa per animal que suposa, diguem-ne, aquest plantejament. Però, com deia la regidora, és una despesa consensuada.
És una despesa consensuada i el fet de que es portin pocs animals és una bona xifra per part de Sitges, i per tant no és que es pagui tant per animal, sinó ja és una despesa anterior al nombre d'animals que s'hi hagin de portar. Més enllà d'això, doncs també Convergència va preguntar per l'edifici del Patronat. Segons va revelar l'alcalde, s'estan portant a terme reunions amb Patrimoni de la Generalitat perquè la Generalitat es posa les piles a veure què es fa definitivament allà. Va preguntar sobre el mercat. El regidor Marquero va fer una valoració positiva de l'equipament, a part de petits problemes puntuals en algunes parades doncs, per jubilacions, etc., que han tancat. Es va preguntar també per la recuperació del Festival de Teatre, i és que sembla ser que bé, hi havia aquelles declaracions de Gavi Serrano en el seu dia sobre la possibilitat de la recuperació d'aquest festival. Va explicar Gavi Serrano que el que s'està intentant de moment és restablir la connexió amb altres administracions que havien donat suport en el seu dia en les edicions del Festival de Teatre de Sitges. Va preguntar a Miquel Forns pel pressupost. Aquest pressupost es presentarà o estarà llest durant el mes de gener, segons va explicar l'alcalde. I per últim, sobre la denominació Costa de Barcelona, en feia doncs tema al diari de Vilanova aquest passat divendres. Va explicar Jordi Baget que el tema, la terminologia Costa del Garraf finalment no s'ha implantat ja des de la legislatura anterior i des de l'anterior, és a dir, des de que Pere Junyent era alcalde, Sitges no havia donat suport a una denominació de Costa del Garraf, i entén Jordi Baget que el nom Barcelona és conegut aquí, és conegut a Singapur, i per tant doncs s'està estudiant alguna fórmula que impliqui el nom Barcelona més alguna altra denominació. Per tant, seria Barcelona-Sitges, en el cas nostre, o si vol Vilanova, doncs Barcelona-Vilanova, però això ja s'hauria de decidir. De tota manera, això està en estudi, és a dir, que simplement el que s'ha decidit és que la denominació Costa del Garraf no funciona. I, per tant, a partir d'aquí doncs ja es parlaria. I després de la resta de preguntes, de la resta de grups que també fan referència, bé, a part que Lluís Mercè va queixar de la manca d'estufa, en el saló de plens estàvem ja tiritant tots, simplement destacar també que el mateix Lluís Mercè va preguntar pel Sitges Reference, sembla ser que ja hi ha una, o està a punt de presentar-se allò un informe complet sobre la possibilitat que determinats serveis tècnics de l'Ajuntament, tècnics i administratius de l'Ajuntament passin en aquell equipament. De tota manera, això també estaria pendent de com quedaria la reconfiguració de la propietat. Saben que l'Ajuntament té el 50%, però l'altre 50% és de Proinossa. Per tant, doncs, això encara restaria per estudiar. I val a dir que no va haver preguntes tampoc del públic. Andreu Bosch va poder formular totes les que...
Aquelles que van quedar pendents?
Sí, totes les que li pertocaven. Algunes preguntes també sobre aspectes molt concrets, i bé, com era el ple dels torrons, aquí no s'havia fet mai el ple dels torrons, almenys no ho recordem, i ahir sí que va haver, doncs això, torrons amb una, a la sala de juntes es van servir doncs pels regidors,
alguna copa de cava per Nadal, copa sí, per d'allò, sí. No? Torrons no recordo, sé, que ho comentessis molt, dir... però com a mínim celebració allò, diguem-ne, col·lectiva entre els regidors del Nadal, això sí. No?
Sí, 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 però, com a mínim va haver l'oferta de que qui volgués és... del públic i dels regidors
allò, celebrar
doncs
una miqueta
poguessin anar allà, el que passa és que feia tanta fred.
Que has vingut una mica de sopa calent.
Oi que sí?
Dos quarts d'una. Fins aquí el resum de la darrera sessió plenària a l'Ajuntament de Sitges. El proper ple, com ens deia en Joan Totosaus, a partir d'aquest nou calendari ja aprovat ahir també, a finals del mes de gener, el darrer dilluns del mes de gener. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
A tots vostès, demà hi tornem, com no, a partir de les 9, i el sorteig de la Loteria Nacional també ja a les seves acaballes, amb tot, com diria aquell, tot el peix venut i els peixos grans a Madrid i a Getafe. La grossa Madrid, el segon premi a Getafe. Demà hi tornem a les 9. Adéu-siau.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.